IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença Dives i Divins, el podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio.
Eres el prototip de Femme Fatale. Vull dir, era aquella dona que apareixia a la pantalla i tu sabies que hi havia diverses coses que la caracteritzaven. Una era la seva bellesa, que era innegable. L'altra era la seva intel·ligència, la seva elegància i, sobretot, la seva mala llet.
I de repente se sent una veu de dins amb vincles que diu: "Alguien no está haciendo bien su trabajo, que me saquen de aquí".
Ja posava tothom a les ordres.
Però jo me moria de riure. Això me feia molt de riure.
M'encantaria ser una quarta part de dona que va ser ella.
El capítol d'avui, Lauren Bacall.
Siau benvinguts a Dives i Divins.
El vostre podcast de confiança sobre cinema, curiositats i xafarderies aquí, a IB3 Ràdio.
Avui la nostra protagonista serà Lauren Bacall, una diva de caràcter que va aterrar a Mallorca per rodar una pel·lícula i va acabar comprant una braga faixa a uns coneguts magatzems de ciutat.
Però aquesta és només una anècdota d'una història que comença als feliços anys 20, a Nova York, poc abans de la Gran Depressió, un 16 de setembre de l'any 1924.
Start spreading the news. Ella nomia Betty Joan Persky, però tothom la recordarà i la idolatrarà com Lauren Bacall. La nostra protagonista d'avui va néixer al Bronx, al mateix barri que altres divas més contemporànies, com Jennifer López o Lindsay Lohan.
Però t'he de dir, Arau, que res a veure amb elles. Avui parlarem d'un temps en què el concepte de glamour era molt diferent del d'ara. Aquesta filla d'emigrants jueus somiava de ser ballarina, tot i que la seva primera feina té de dir que va ser com a model. Diuen que tresorava una bellesa camaleònica que va captar tot d'una l'atenció de la directora de la revista Vogue, que va aconseguir que Bacall fes la prova en només 19 anys per participar en la pel·lícula To Have or Have Not, Tener o No Tener.
Aquesta és la famosa pel·lícula en què tot l'erotisme se centrava en només una xiulada.
No vagis tan aviat, però sí. Deia això mateix. Escolta.
You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
Qualcú t'ha dit mai: si em necessites, només has de xiular, xisco Nadal.
T'he de dir que no, estimada, i ja me sap greu. Per generació, jo som més d'en Pet Set Ciències o Pepito Grillo, com el vaig conèixer jo a la pel·lícula de Disney, que deia allò de "Dame un silbidito".
That's it. Come on now. Let's sing it. When you get in trouble and you don't know right from wrong, give a little whistle. Give a little whistle.
Tot molt més innocent que en aquesta escena que acabem d'escoltar.
Primera pel·lícula i ja regala una de les escenes més icòniques de la història del cinema.
I quina manera de sortir per una porta i de tornar enrere. I quin guió, Marta, més meravellós. Saps xiular, no? Només has de juntar llavis amb blow i bufar, diu Lauren Bacall. Pell de gallina.
Total. Per cert, no has contestat la meva pregunta. T'ho han dit mai o no, això de "si em necessites, xiula"?
Encara no. Però crec que per això existeix aquest podcast, per poder somiar. Com va poder somiar Lauren Bacall gràcies a To Have or Have Not, que va suposar el seu debut al setè art. I comença també la relació que va ser l'home de la seva vida i gran amor de tota una existència, Humphrey Bogart, 25 anys més gran que ella. Plegats varen rodar films com Dark Passage o Cayo Largo. Poden dir que va ser el punt de partida d'una carrera meteòrica que la va dur a compartir cartell amb altres grans icones que ja m'hagués agradat a tu i a mi conèixer, com Paul Newman, Henry Ford, Gary Cooper o Marilyn Monroe mateixa, a una pel·lícula que m'encanta com és How to Marry a Millionaire, amb un dels títols de crèdit més meravellosos, amb orquestra inclosa, que t'he de dir que m'encanten.
I fixa't que a Lauren Bacall se l'ha descrita de moltes maneres, però a mi m'agrada molt com la va definir Terence Moix a Miss Immortales del Cine. Ell va batejar-la com la vampiresa de l'elit, i no era per menys.
De fet, crec que Terence Moix va quedar curt. En poc temps, el matrimoni Bogart-Bacall es va convertir en l'epicentre de Hollywood. Varen ser una peça clau de les marxes contra el Cody Hayes, el macartisme i la caça de bruixes, que va deixar molts actors i directors a la banqueta fora poder fer feina. Però no només s'entenien políticament. Alguns diuen que ella va superar en Humphrey l'absència de la figura paterna. Els pares es varen separar quan només tenia 5 anys i va surar-la sa mare tota soleta. De fet, per això es diu Bacall, per sa mare.
La parella s'estimava tant i hi havia tanta passió que diuen que durant la primera escena que rodaren plegats, els nervis no la varen deixar aixecar el cap perquè no deixava de tremolar. I per aquesta raó va decidir baixar la barbeta i sostenir-la així al pit i va néixer la famosa mirada de Lauren Bacall. Tan mirat així, col que pic, tot tremolant de nervis.
Crec que cada dia un parell de vegades, estimada. Però això ja és molt antic. Recordes aquell vers de l'Inferno de Dante, la Divina Comèdia, quan recordava la seva Beatrice, que diu «La boca mi bacio, tutto tremante». Ja tremolaven a l'any 1300 i busques. D'ençà de l'alba dels temps, l'amor o fa tremolar o no és amor. De fet, crec que hi ha dues coses que no poden amagar-se, l'amor i els doblers, com molt bé saps, ja que tresores en dues coses.
En tot cas, el matrimoni de Navetti, com la coneixia la seva família amb l'actor de Casablanca, va durar 12 anys, fins a la mort de Humphrey per càncer d'esòfag. Ell era un gran bevedor. De fet, conta la llegenda que durant el rodatge de La Reina d'Àfrica, el director John Huston i ell varen ser els dos únics que no emmalaltiren perquè no varen beure aigua en cap moment, només whisky.
Ella va quedar vídua en 32 anys i dos fills, una situació complicada perquè va aconseguir l'èxit d'una manera tan ràpida. En aquest punt de la seva biografia, o qui sap si abans, ja han dit que no per ser un podcast de cinema estaria absent de xafarderies com a tu i a mi mos agraden, entra en escena Frank Sinatra i comença un idil·li d'allò més tempestuós que gairebé acaba en noces.
I clar, aquí, Xisco, no tenim clar què va passar i probablement mai no ho sabrem, però Sinatra va sortir escopetejat i indignat amb ella. Anys després es va penedir de la decisió, però ja era tard. Hi ha trens que només passen una vegada.
En tot cas, la vida va continuar sense Sinatra, que segurament devia ser mal d'aguantar, també. I durant la maduresa va fer pel·lícules que tots recordàvem com Assassinat a l'Orient Express, Pret-a-Porter o Misery. I va guanyar un premi Tony per la seva actuació en el musical Aplaus. Escolta com cantava.
Welcome to the theater, to the magic, to the fun, where painted trees and flowers grow and laughter rings fortissimo and treachery sweetly done. Now you've entered the asylum. This profession unique.
Fins i tot va estar nominada un Òscar a la millor actriu secundària pel seu treball a The Mirror Has Two Faces, que aquí la van traduir com L'amor té dues cares, dirigida per Barbra Streisand. Una gran decepció per a ella no haver guanyat aquest Òscar, per cert. Això va ser l'any 96 i l'Acadèmia Americana va resoldre aquesta errada amb un Òscar honorífic el 2009. This is it.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'IV3 Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Guerau.
I amb la banda sonora de The Mirror, toca parlar ja de la connexió de Lauren Bacall amb les Balears. Perquè poca gent recorda que aquesta diva va tenir temps per passar per Mallorca l'any 1999 per protagonitzar El Zel.
Una pel·lícula dirigida pel mallorquí Toni Eloi, que així recorda com va anar aquell primer contacte en la Bacall.
Aleshores van començar a moure el projecte i va caure en ses mans de Lauren Bacall. I mos van cridar i mos van dir, escolta, que Lauren Bacall li ha agradat el guió i està interessada en conèixer-te per decidir si fa la pel·lícula o no. Me varen ficar en un avió cap a Los Angeles, directe, i un cap de setmana, me'n record, i va ser arribar, i el dia següent ens varen trobar en el Beverly Hills Hotel, varen tenir un brunch plegats amb la productora, i me'n record que quan més ens va veure, me va veure jo, que jo m'havia tenyit el pèl, perquè m'havia fet una promesa que quan aconseguéssim l'actriu principal, que era Sadie Frost, me tenyiria el pèl, vaig arribar per així, vamos, en Sting, en els anys 80, i la productora, que era una espècie de Barbie superstar, que també era tremenda, i me'l va mirar de cap a peu i va dir, tu, pareixes un nin, i tu, pareixes de tot menys una productora. I res, van veure que era una tia molt divertida, amb un sentit d'humor beníssim. Me'n record que estàs allà en el hotel fent el branx i te venien Ben Kingsley i te saludava i van començar, hola, Betty, perquè ella era una Betty Bacall. Lauren Bacall era el seu nom artístic, el seu nom verdader era Betty.
Tu li deies Betty?
Sí.
Perquè ella te deia
no,
Antonio.
Deia Miss Bacall. Sí, sí. No, Antonio, jo al principi començava Miss Bacall, però jo vaig acabar dient-la Betty. Ah, és que me varen fer molt amics, va ser molt guapo.
Eloi i Bacall es varen fer molt amics i durant tot aquest temps hi va haver moltes anècdotes, algunes de les quals evidenciaven aquest caràcter potent de Lauren Bacall al set de rodatge que tan famosa la varen fer. Però tot i ser una dona dura, va crear un vincle molt especial en l'equip de rodatge mallorquí.
Però me'n record que la primera escena que varen rodar amb ella, l'escena que ella estava dins el carruatge, hi havia una escena on els nins variaven a l'institutriu i seguíem els nins amb una panoràmica que se ficava dins el carruatge i el carruatge on l'esperaven a Bacall en l'altra nina i se n'anava, no? I mentre estàvem ensenyant, era el primer dia, tot el món estava cagat. I de repente, el cavall, se van oblidar de producció, a ficar un cavall, en lloc de ficar un cavall capat, el van ficar un semental. Aleshores, de repente, el cavall de davant va començar a mossegar el cul de davant i va començar a intentar muntar a l'altre cavall. Tu, i aquella que arrugia en mallorquín, saps que és una caça de mistos, allò, va començar a tremolar i a tremolar, a tremolar. Tot el món estava acollonat. I jo, s'entrava de raixa, hi havia com 30 paparazzis que estaven esperant de fer una foto a la cara. Jo, com se...
I els cavalls de fons.
Sí, sí, i com va començar a moure-se, pensant, nosaltres, és que, vamos... Se n'havien posat pedres perquè no se pogués anar al carruatge. Bé, un desastre. I de repente se sent una veu d'allà de dins, en vincles, que diu «Alguien no está haciendo bien su trabajo, que me saquen de aquí».
Ja posava tothom a les ordres.
Se va coronar. Però jo me moria de riure. Això me feia molt de riure. Saps? Aleshores, clar, era com que la desarmava, saps? Perquè... te mirava tu qual direcció, no se'n van enfadar amb tu, i clar, no era culpa meva, doncs pues, la veritat van tenir una relació boníssima i molt professional. En cap moment se va imposar la seva força i el seu nom en jo, sempre em va escoltar, és a dir, jo sempre vaig estar tractat com un director, cosa que agraeixes moltíssim. I molt professional, o sigui, per ella ser una actriu era saber les frases, conèixer la teva marca de càmera i la veritat. Això era el que era una tria, el més són tonteries. I va ser un regal de Déu.
Clar, perquè vareu tenir temps de conèixer-vos, no, Toni? Perquè crec que ella va arribar un moment que, quan ja li vares dir Betty, quan ja traspasses aquell llindar, hi va haver com a confessions, sí. I hi va haver com a cosones que ella t'anava contant. I crec que ella va dir que a Hollywood tots els directors criticaven a John Huston, però que després d'amagar tu tornava a mirar les
sí,
pel·lícules.
Sí, sí.
Te va explicar qualque xafarderia més que ara puguis compartir en aquest podcast?
Qualque de cosona... De famosos i coses
aquestes. D'allò que tu vulguis.
De la seva intimitat.
No, tots som aquí per conèixer sa cara bé.
Estimava molt en el Humphrey. Ella no bevia... I me'n record que en so Brad Pack, vos recordeu del Brad
sí,
Pack?
Sí, en Sinatra.
En Sinatra, en Junior,
Sammy Davis Junior
i en Dean Martin. Doncs pues, clar, eren molt amics amb en Bogart i ella. Aleshores, clar, eren uns farreros, festeros, que se bevien, bueno, un riu sencer d'alcohol, no?
Però sí que va haver un abans i un després de la mort d'en Bogart.
Sí, sí, però això estic xerrant de l'època d'en Bogart. I clar, i ella me'n record que em contava que se va tenir que com a inventar una beguda o algo per poder aguantar el dos, perquè eren un farrels de 8 i 9 i 10 o 11 hores, saps? Aleshores, era una dona molt interessant, els seus millors amics eren en Gore Vidal i en... aquell sector tan bo de Sirviente, ara no me'n record el seu nom, en Dick Bogart. Eren els seus dos millors amics, dos homosexuals, de fet, cosa que m'ha xocat. I, bueno, era una dona molt meravellosa, molt intel·ligent, molt simpàtica, però que també sabia que tenia un poder. Aleshores, ella sabia que per la seva edat, per la seva llegenda i per la seva presència, perquè, com deia ella, ella tenia una veu que podia aturar un rellotge.
Va fer d'aquest de càsting d'aquesta pel·lícula, d'aquest del Zel, va ser un altre celebrity de Balears, com és la Catina Penyaforta, que ja la tenim aquí. Catina, com estàs, estimada?
From heaven.
Moltes gràcies, jo també t'adoro.
T'he de dir que tu vares viure també aquesta cara B d'un mite, com és Loren Bacall, perquè tu l'acompanyaves per tot. Li vares fer una mica com a de Chevalier Servant, voler-ho fer amiquíssimi, i anàveu passejant per tot arreu. Com va ser anar a dinar, anar de compres i berenar en Loren Bacall?
Bueno, jo el primer que he de dir és que el meu germà de vida, com és Antoni, m'ha fet molt de regals, però aquest és un dels millors. Perquè, clar, una cosa era la meva feina de càsting dins la pel·lícula, i l'altra era quan me va proposar que estén lliures dies que ella no rodava, perquè no només eren cap de setmanes, hi havia qualque dia entre setmana que tampoc tenia rodatge, i per tant ensenyar el dia a Mallorca, que ella volia conèixer l'illa.
Recordes el moment en què Antoni te va dir: mostraràs Mallorca a Loren Bacall?
Sí, bueno, jo ho record. És que és de les coses més guapes que m'han passat. Pots dir que és dels millors regals que m'ha fet ell. Perquè, a més, després hi havia el problema de l'idioma. Més normal que ella xerrava molt d'idiomes, perquè jo, el meu anglès sempre dic que es for travel, només, val? I, per tant, ella xerrava italià, xerrava francès, xerrava anglès, i entre el francès i l'italià mos enteníem. Però sí que és vera que, de tot d'una, bé, me vaig emocionar molt. Mos va presentar, però com que jo ja havia vist el rodatge quan ella volia, perquè ella sabia, ella intentava, és un poc com els alumnes de l'institut, que ella van, és a dir, intenten veure fins a on poden arribar amb tu, val? I per tant, com que jo ja havia vist això, jo li vaig dir tota la meva educació, que jo feia aquella feina perquè Antoni i jo eren germans, però que jo era professora realment. Jo el que vaig voler deixar clar és que no deixaria que me tractés com alguns de l'equip els aixerrava i els tractava. I ho va pillar la primera. Per si un cas.
Per fer un cas, no, clar que sí.
És a dir, per si de cas, jo ja...
De Catina, les coses clares.
Sí.
Entre stars, vos reconeixeu.
No, però com que jo l'havia vist el que ell diu... clar, ara el director, evidentment, el tractava beníssim, però jo l'havia vist fer altres coses a gent de l'equip.
Sí, sí.
I jo no volia que m'ho fes a mi.
Com que en Catina ha dit que entre estrellets se reconeixien, crec que entre cusses també, segons Loren Bacall, perquè hi va haver un moment en el rodatge que tu te vas parar una mica nerviós.
Ah, de bitxes.
I va dir, supos que t'hagués dit between bitches, we know each other. No sé com va anar, sa frase.
It takes one to know another.
És a dir, que vols saber reconèixer, no? Sí. La gent de caràcter teniu com una connexió especial. Com va anar, la cosa, Toni Eloi?
Bé. Ah, jo vaig riure molt. Jo t'ho dic, és que me feia molt de riure. A més, és una frase com dir... M'entens? Vull dir... Bitch.
I am a bitch, tu.
Exacte.
And I know you, no? És a dir...
No, era... Era it takes one to know another. Saps?
És que en Antoni...
Se necessita uno para conocer...
En Antoni és difícil enfadar-se. Perquè s'agafa tot amb humor i s'agafa tot així, i per tant te desmunta i és molt difícil enfadar-se. I ella la desmuntava i ja ella no podia fer res, perquè la desmuntava senzillament així, riguent.
I una vegada que na Catina li deixa les coses clares i que no va tenir cap tipus de problema i l'acompanya per tot arreu, arriba un moment que hem de comentar a la nostra audiència que va servir d'inspiració per aquest podcast, que és quan ella necessita, jo no sé si perquè no li anava bé la roba o no, una faixa. Necessita una faixa i te diu: m'has d'acompanyar a uns grans magatzems a cercar aquesta faixa. Què va passar?
Un dels dies que vaig anar a cercar la Sonnet, me va dir que aquell dia el que necessitava eren... És que té un nom en anglès, però no sé què se diuen. Aquestes bragues altes que t'ajusten un poc. No arriba faixa, però per anar amb coses així ajustadetes...
Una braga faixa?
Sí, però té un nom, que jo no me'n recordo quin és.
Una braga alta?
No, sí, és igual, té un nom
tècnic. Una braga faixa és com a més guapo que no només una faixa.
Sí, me refereix que una faixa és una cosa que quasi no te pot posar, d'una cosa dura.
És un poc escarlata jara.
Sí, exacte. No. I això eren unes bragues altes que eren elàstiques, diguem així, no?
I tot això com ho expliques, mig en francès, mig en italià, mig en anglès...
Sí, però me vàrem entendre perfectament.
A una dependenta, clar.
No, ella me va dir a mi. Ella me va dir a mi a Son Net. I jo vaig dir, bueno, a on podem anar? A un... A el Tall Britànic, diríem així, no? Per no fer publicitat. A el Tall Britànic. I mos deixa el Tall Britànic, mos anem a la planta de roba interior i jo vaig explicar a aquelles lotes el que volia i li varen començar a treure coses i els va tornar loques. Els va tornar loques, me referia... This not, no. I després em mirava jo i me feia suïa quan estic disfrutant. Oh. Estic disfrutant de fer-les anar com a loques a totes, saps?
Un poc polissona, no?
Sí. No, no, és que tenia aquest caire. Però aquest caire també jo crec que entra dins la seva personalitat i a dins el seu divisme, no?
I en aquest gran magatzem la varen reconèixer? Sí. Sabien que era una gran actriu del Hollywood clàssic o no?
Sí. Allà on no la varen reconèixer, que és una altra de les anècdotes, era una... No sé si dius nom, però...
Una famosa confiteria amb molts anys.
Sí, una confiteria de Passant Nicolau que du molts anys. Que l'home hi hauria de ser més sovint perquè la dependenta, la veritat és que no va estar a l'altura.
Però què va demanar exactament Lauren Bacall en aquesta famosa botiga? I com va reaccionar la dependenta? I què li vas demanar tu, Catina?
M'agradaria que provés aquestes ermeles que tenen ells, que són com a farcides de torró. Val?
Com a dolcetes, sí.
Sí. Mm-hmm. I a veure si em pot provar una, perquè si li agrada no en comprarà. I em va dir, no, si no paga, no pot provar res. O sigui, i jo li vaig dir, bé, te la pagaré jo, se me la prova per és indecent. Ella, sense entendre el que jo havia dit en Mallorca, ho va pillar tot. I em va dir, come on. Perquè ella em deia, Catina. Ella em deia, Catina, come on. Ho va entendre tot d'una. I era aquella i vaig dir, no sap el que has fet. Si el teu jefe ho sapigués, li vaig dir, bueno, vam anar. Però clar, vam anar a passar per la plaça Major, per Cort. Aquest dia vam aprofitar i vam fer tot el barri antic de Palma.
La degueren mirar, perquè era una dona molt elegant, no?
Sí, però no era... La gent jo crec que no s'acabava de creure. Devien dir s'assembla a la Bacall, perquè no s'acabaven de creure, no saps que llegien...
No, i també la gent es recorda la Bacall de jove. També,
sí, però no saps que llegien la premsa, que era que si la premsa sortia molt, que ell era aquí, pues, i ell engava amb bueres de sol, vull dir...
D'Armani rigorós,
sí.
D'Armani negre.
Sí, sí. You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
En aquest punt de la conversa és inevitable demanar-vos per l'amor de la seva vida, Humphrey Bogart. Vareu tenir temps durant els descansos de rodatge per parlar d'ell? Va confessar que era verdaderament el seu amor etern?
Bueno, sobre Humphrey Bogart, a mi el que me deia és el mateix d'Antoni, que és que era l'home que més havia estimat a la seva vida, i això que no era l'únic. En què dic que havia tingut un altre home que... Però que era l'home que havia... Clar, és que tu mires l'edat, i jo crec que tenia de 9 anys quan se varen enamorar aquella pel·lícula i se varen casar en 19 anys i ell en tenia 40 i pico, per tant, és que ho va prendre i va ser dona i ho va prendre absolutament tot. I a més aquell home, en Humphrey, devia ser com un imant, devia xupar absolutament tot per l'atractiu que tenia i per tot el més.
Mira que eren diferents ells dos, eh? No tenien res a veure, ni de caràcter.
Precisament
ni
per
de...
això jo crec que...
Hi havia 30 anys de diferència entre un i l'altre.
Sí.
Ara entrem en els detalls prosaics que més ens interessen. Què li agradava menjar a Lauren Bacall? Què no? I sobretot, quin vi demanava aquesta diva?
Tot el que fos marisc li agradava molt.
No tenia mal gust.
No tenia gent de mal gust. I després demanaven vi blanc. I clar, com que pagava producció, no pagava jo demanava el bo. Evidentment. Clar, i li varen demanar vi blanc. I Gerard va anar a agafar la botella i va anar a posar-se en ella i va dir «Oh, no, you drive, tu condueixes. Aquesta botella la mos foten na Catina i jo».
Na Catina.
Na Catina. I clar, que ell se va quedar en sa boca de pam i se va haver de demanar una aigua, pobret.
Pobre Gerard, passejar Miss Bacall perquè no te deixi sopable, que per cert va canviar de xofer un parell de vegades perquè la fama d'especialeta té de dir Garau que no la tenia debades. Una mica com tu.
No desviïs la conversa.
M'agrada perquè fins i tot en aquest podcast, quan una cosa no t'interessa, rius i ja sense contestar.
No desviïs la conversa. Jo vull saber si la cuina tradicional era del gust de Miss Bacall. I sembla que sí, perquè fins i tot et va demanar, Catina...
Catina,
exacte, les teves receptes més especials.
Perquè amb ella vivien dues sud-americanes, que eren les que duien la casa i li cuinaven, i m'ha dit, no, m'ho escrius en espanyol i així me faran les receptes que tu m'has fet, me les faran a casa.
Per cert, gràcies a la Catina Penyafort, pot ser que l'edifici Dakota de New York City, que el que hagués fet sopes mallorquines, però a la novaiorquesa.
Exactament.
Perquè en Lauren Bacall se va enamorar del teu receptari. Te va telefonar en qualque moment per dir que xina, d'ingredients, que n'has net sal, manco.
No, lo que jo per Nadal li enviava una postal de molt d'any sempre, d'aquestes que tenen relleu, que tenen com una bailarina. Jo li comprava una postal d'aquesta, li ficava dins un sobre, encara no tenien WhatsApp ni tenien res.
I, a part de totes aquestes anècdotes que m'agrada explicar, Catina, quin és el record que te quedes? Si ara quan te van telefonar per dir que volem parlar amb tu de Lauren Bacall, quin és el primer record que te va venir al cervell, que te va venir al cap? En què penses quan recordes una actriu com va ser Lauren Bacall?
M'encantaria ser una quarta part de dona que va ser ella. T'ho dic en sèrio. Una quarta part de dona que és el que va ser ella, m'encantaria. The world will always welcome lovers as time goes by.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'Ivetres Ràdio. Amb Xisco Nadal i Marta Garau.
En tot cas, tu no pots ser una dona carregada d'erotisme, d'elegància, de sensualitat, si la veu no t'acompanya.
Estic totalment d'acord amb tu, Marta. Per això, ara vull que escoltem la veu d'una Lauren Bacall de només 20 i pocs anys. Just drove off one afternoon without saying a word. They found his car parked in some private garage. They? Dad didn't tell you then. I'm sure I don't care what you say, Mr. Marlowe. I ara escolta la veu de Bacall a una de les seves darreres entrevistes.
I mean, there's too much to do now, if you'll pardon the pun. There's much too much to do. I would prefer living in the present. I feel that living in the past, you miss the present.
Aquesta veu, característica i mig trencada, era per un ús excessiu de les cordes vocals, típic de la gent que força la veu i parla més enllà del seu rang vocal. El tabac tampoc va ajudar, clar, però en tot cas es va desenvolupar una síndrome habitual al món de la faràndula que duia el nom del matrimoni. En parlem amb un especialista.
Doctor Valverde, què és la síndrome Bogart-Bacall?
Bueno, el síndrome de Bogart-Bacall, que además, por casualidad, ni Lauren Bacall ni Humphrey Bogart lo tenían, pero tenían un tipo de voz, como muy grave, ¿no? Entonces, esa voz fue imitada por mucha gente que tenía unas características físicas distintas y ese intentar tener una voz que no corresponde con tu cuerpo es lo que da lugar a una serie de fatiga de voz, ronquera o dolor de garganta, y eso fue a lo que se llamó síndrome de Bogart-Bacall.
Perquè quedava com a sexy o interessant, no?
Exacte.
Parlar com unes tonalitats per davall del teu to de veu. A més, doctor Valverde, fumaven.
Fumaven los dos, y es curioso porque esta mañana desayunaba con un amiguete y les he comentado que íbamos a hablar del tema. Y le he explicado que he tenido en mi mano, porque está en internet, el contrato donde se especificaba a todas las... En Casablanca, ¿vale? Si recordáis un poco, Bogart se pasa la película fumando. Vale, pues había un contrato de la industria tabaquera con la industria cinematográfica en la que se especificaba que tenía que salir toda la película fumando, por un lado, y por otro lado, solo fuman en Casablanca los buenos. Los alemanes, que son malísimos, evidentemente no fuman, porque era una forma de vender las cualidades positivas del fumador. Fumaban los dos, fumaba Lauren Bacall y fumaba Humphrey Bogart, y Humphrey Bogart murió precozmente de un càncer de pulmón.
Doctor, li volia demanar si a Balears hi ha molta freqüència d'aquesta síndrome. Si a consulta s'ha trobat qualcú que vengui i li ha dit: doctor Valverde, crec que té la síndrome Bogart-Bacall.
Bueno, no, nadie me ha dicho nunca lo del síndrome de Bogart-Bacall, porque debe ser... Yo no lo había oído nunca, la verdad es que después me he puesto a leer y a buscar un poco. Básicamente es tener o intentar tener un tono de voz que no corresponde con tu tamaño, o con tu sexo, porque las cuerdas vocales y la laringe masculina tienen un determinado tamaño y las cuerdas vocales y la laringe femenina tienen otro.
I així, amb aquella mirada que no demanava permís, Lauren Bacall va canviar per sempre la manera de sa dona a la pantalla. No cridava, no corria, no exagerava, només mirava i ja n'hi havia prou. Va ser jove massa prest, famosa massa ràpid i llegenda gairebé sense volar. Però darrere del mite hi havia una dona amb caràcter, ironia i una veu tan greu que ella mateixa va entrenar perquè no la prenguessin per una nina. I també, sense haver-ho planejat, va ser una de les grans femmes fatales del cinema clàssic en blanc i negre. Ens ho conta Toni Camps, crític cinematogràfic.
Maybe it happens this way. Eres el prototip de femme fatal. Vull dir, era aquella dona que apareixia a la pantalla i tu sabies que hi havia diverses coses que la caracteritzaven. Una era la seva bellesa, que era innegable. L'altra era la seva intel·ligència, la seva elegància i, sobretot, la seva mala llet. No? Perquè els diàlegs que li donaven sempre eren uns diàlegs molt viperins. I la manera de moure-se amb aquells cabells tan negres, aquella cara tan blanca, sobretot la cara tan angulosa... Però, i a més era una veu, era una persona que tenia una veu molt profunda a l'hora de parlar en versió original, clar.
El que mos fascina també de Lauren Bacall és els seus amors, no? La seva història d'amor.
Clar, perquè en el final totes aquestes actrius i tots aquests actors, quan tenen aquesta presència cinematogràfica, bueno, el que fa és atreure gent de fora que se'ls fica dins la vida. I en el final...
Dins la vida i dins el llit.
A dins el llit. Exacte. Però vull dir que en el final a ser una femme fatal en pantalla també implicava de qualque manera a ser una femme fatal fora de la pantalla, malgrat no ho fos després, no? Fos una dona molt intel·ligent, molt elegant, molt que sabia estar molt bé, que, bueno, que va revolucionar el Corte Inglés quan se va comprar ses bragues, que va desmuntar qualsevol... que posava nerviosa la gent de cineu quan se passejava pels carrers. Sí, és evident. Però vull dir que revolucionava qualsevol cosa. I això, vulguis o no, aquesta... ser una femme fatal dins la pantalla també feia que ho fos fora de la pantalla.
I també una dona intel·ligent, Lauren Bacall, perquè recorden que va anar en primera filera quan hi va haver el moment de la caça de bruixes a Hollywood. Tant ella com Humphrey Bogart varen ser d'aquests actors que varen donar sa cara per als companys.
Exacte.
Que no és tothom que ho va fer en aquella època, perquè molta gent passava pena de perdre sa feina. En canvi, els dos com a matrimoni sí que se varen posicionar molt políticament i per els drets civils, que és una cosa que agrada molt als Estats Units.
Sí, exacte. Són gent... que per això, perquè eren gent molt intel·ligent, no era només una qüestió de... Vull dir, jo crec que en el final convertir-te en una icona, no te converteixes en una icona només si ets, diguéssim, estèticament agradable a la vista, com per exemple el cas d'en Marilyn Monroe. Vull dir, en Marilyn Monroe no era precisament, per lo que se llegeix, per lo que se sap, no era precisament la dona més intel·ligent del món, però... Clar, tenia un sex appeal que feia que funcionés a la pantalla. Després, en el final, va acabar morint jove precisament crec jo, precisament per això. No, ara no vull acusar, no vull cuar ningú, no? Però Lauren Bacall, Ava Gardner, són gent que en el final, Audrey Hepburn, en el final són persones que són molt intel·ligents i que mantenen aquesta intel·ligència més enllà de lo que, sigui la seva vida laboral. Jo amb aquest també El Sueño Eterno. A mi m'apareix una de les grans pel·lis i que representa allò que eren, precisament Lauren Bacall quan apareixia en pantalla, no? Omplia, per jo tota la pantalla, només es apareixer per la porta, ja deies, uah, ja està, ja m'has conquistat. O sigui, no havia de dir res. De fet, moltes vegades no deia res, només apareixia i hi havia aquells planos lentos aquí on te l'anaven enfocant, precisament perquè la gaudissis. Jo amb aquest també El Sueño Eterno. Maybe we really
belong together, but after all... Va estimar Humphrey Bogart, però sobretot va estimar la llibertat. Hollywood li va donar fama, però Nova York li va donar casa. I quan li demanaven quin era el seu secret, ell ho tenia clar, no abaixar mai el cap. Potser per això la varen batejar com The Look, perquè abans de parlar ja ho deia tot.
Diuen que no sabia xiular i que aquell xiulet improvisat la va convertir en eterna, perquè la vida, estimada Marta, estimats oients, sempre ha pensat que tot allò important passa per casualitat.
Vives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'IV3 Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Grau.
IV3 Podcast. Un món de sons.